Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Toni Vall, autor de Boccaccio, on passava tot. Toni Vall avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Contem avui amb un personatge que és molt jove però que ens ha escrit un llibre preciós sobre Boccaccio, on passava tot, que és el Toni Vall. Ha fet un llibre estupendo sobre l'agost diví i no es veu encara gent jove que treballi en aquest camp, però bueno, ell ho ha fet i li ha fet una obra que li ha quedat fantàstica i com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Toni, com estàs?
Hola, com estem, què tal, com va tot?
Pues vinga, bé. Dir Boccaccio és dir una presència?
Una presència, sí.
Sense Oriol Regàs no hauria existit Boccaccio?
Sens dubte.
Oci nocturn de recreativa xerinola espirituosa, carai. Sembla un poema, això, tu. Què vols dir amb això?
És que és un poema, Boccaccio, és com un poema. I ho has interpretat perfectament.
Vale, doncs estupendo, veig que encara llegeixo bé. El viatge que varen fer a Nova York, a l'arribar a Lisboa, jo ho sé positivament, perquè sé de gent que hi va anar-hi i estaven tots trompes, ho sabies, això, tu?
I tant, ja hi havia l'alcohol que volguessis.
Perquè això ja ve de molts anys. No he concebit el llibre com un anecdotari, sinó com una successió. Successió de fets?
Sí, una història, un relat. Fets que s'encadenen, històries, pensaments, vides, poesia que s'acumula i que flueix sol.
Abundància de pensament i xampany. Un xic difícil, no?
Bueno, l'Oriol Buigas ho veia factible i ell m'ho explica d'una manera molt entranyable i molt viscuda.
Cadaqués és un referent a l'agost diví?
Totalment, totalment, sens dubte. Cadaqués i tota la Costa Brava, en realitat.
I aquí dius una cosa preciosa. Llicències poètiques d'eco psicodèlic.
Sí, perquè era una època en què la psicodèlia s'estilava, el pop, la moda, i tota mena de fluvis etílics, per tant, tot combinat donava un bon resultat.
A Boccaccio va néixer bona part de la cultura catalana moderna, és així, això?
Sens dubte. Arquitectura, disseny, moda, fotografia, edició, actors, actrius, direcció de cinema, teatre, per tant, i a Boccaccio hi anaven tots, per tant, allà era un bon lloc per crear.
Regàs, capacitat de subversió amb cara secreta. És difícil, això, no?
Era un tio especial, era un home amb una creativitat i un afany de subversió, sí, en realitat, perquè era un tio atrevit, especial, una mica introvertit, que no se li ha fet gaire justícia.
No se li ha fet gaire què?
Justícia.
Ligueldo és avui el nostre petit Boccaccio. Què té a veure Ligueldo aquí?
Ligueldo, perquè l'Oriol Buigas m'explica que un cop cada 15 dies amb el Federico Correa anaven a sopar Ligueldo i ells dos eren íntims amics, personatges fonamentals del món de l'arquitectura de l'última meitat de segle. I, per tant, era el Buigas i la seva dona, Bet Galí, m'explicaven que allò era una mica el seu petit Boccaccio, Ligueldo, al restaurant de Barcelona.
Regàs, variada i promiscu idiosincràsia. Això més aviat que el Regàs ho tenia Boccaccio?
Ah, Boccaccio, sí, variada i promiscu idiosincràsia. O sigui, tota mena d'històries, de vides, diguéssim, activitats creatives, recreatives, ball, música, tota mena d'històries. Per tant, promiscuïtat, i promiscuïtat en el sentit més literal, també.
Si la censura no es podia vèncer, com a mínim, riure sent ben a gust. Això està molt bé, no?
Totalment. Això són paraules de José Hilario, l'editor de la revista Boccaccio, perquè hi havia una revista. I la censura existia i s'havia d'enfrontar cada dia. I feia unes trampes bastant divertides per poder publicar la revista. Era un tio molt, molt creatiu en aquest sentit.
Mònica era la reina d'una desconeguda galàxia. Qui era la Mònica?
Mònica Randall.
Ah, la Mònica Randall.
Actriu de tantes i tantes pel·lícules que freqüentava Boccaccio a Barcelona i Boccaccio a Madrid. Era una persona molt, molt, molt viva, molt inquieta, amb molta personalitat.
Boccaccio la gran majoria de la gent eren lliurepensadors. Bueno, em sembla que això ho som tots, no?
No pensis. Avui en dia, de lliurepensadors cada cop n'hi ha menys. Allà n'hi havia molts.
Always a la capital, punt de reunió d'actors i gent sospitosa.
Sí, això és la Mònica Randall. Va obrir un local també a Madrid, que una mica abans de Boccaccio, que, o sigui, ella ja tenia experiència, ja venia amb la lliçó apresa.
La gent interessant sempre ha estat a Boccaccio. Això poder, també és veritat, no?
Sí. Allà, a veure, hi havia molta mena, molt tipus de gent, eh? Hi havia tot tipus, era un lloc bastant transversal. Hi havia gent més o menys interessant, més o menys amb estudis, més o menys inquieta, però hi anava tota mena de gent, això és veritat.
Teresa Gimpera, punt i a part, per què?
Home, perquè és una de les creadores de Boccaccio, unes tres, amb Oriol Regàs i Xavier Miseracs, i Teresa Gimpera, o sigui, la gran Gimpera.
Sí, Gimpera és eterna.
Eterna, sens dubte.
I no et sembla que la Goig Divin, que també ho dius tu, són uns escollits?
Sí, en certa part sí. Sí, eren persones que tenien la seva professió, persones en general de situació econòmica benestant, però també persones amb inquietuds i que se la van jugar amb moltes coses.
A Boccaccio les dones van aprendre que la vida es podia viure d'una altra manera.
Sí, això m'ho explica la Teresa Gimpera, la Rosa Regàs, en el llibre. Les dones van veure entre les parets de Boccaccio que podien, coses que algú havia previst per ells, per elles, podien prendre-se-les d'una altra manera, no? Podien subvertir-ho, podien entendre que el sexe, per exemple, no era només per tenir fills, hi havia altres usos més recreatius, i això a Boccaccio era possible.
L'agost divin s'ha frivolitzat més que no passa intel·lectualitzat?
Sí, s'ha frivolitzat. Avui en dia la majoria de persones que pronuncien el concepte de gos divin és per enriure-se'n d'ell, no? per fer-ne escarni una mica, no? I ells mateixos tampoc s'ho han pres massa seriosament mai, la idea de la gos divin. O sigui que és una cosa passada, gairebé una llicència poètica, la gos divin.
Roman Gubern maneja Troas a Boccaccio.
Sí, una anècdota molt divertida. Que va intentar lligar-se amb una noia i la noia li va proposar que sí, d'acord, però que la meva amiga ve amb nosaltres.
Està bé, això. L'únic savi que hi havia a la facultat era el Roman Gubern.
Sí, com ho va dir un professor fa molts anys quan estudiava periodisme. I ell donava classe allà i donava voltes amunt i avall de la facultat.
Boccaccio transita des de Cirici Pellicer fins a l'escola Eina. Explica'ns això. Jo el coneixia.
Això és el món del disseny gràfic. El disseny gràfic era una de les disciplines que en aquell temps estava molt, molt, molt creixent i molt, era una professió molt, amb molta projecció, no?, a Catalunya. I llavors, doncs, al voltant de l'entorn de Boccaccio també hi havia molts dissenyadors.
O sigui, colpeix la imatge dels governs. Dius aquí,
la imatge del govern, sí, perquè Roman Gubern m'ensenya la foto d'ell i les seves germanes fotografiats per Colita, la foto de la fotògrafa extraordinària de la Gos Divin i de Boccaccio.
Joan de Sagarra, el cronista de tot. Per què parla de tot?
Sí, perquè sap de tot, no? Perquè sempre ha fet crònica barcelonina i crònica social, és un personatge fantàstic.
Jo a Boccaccio havia anat sortint del Liceu, aleshores jo tenia 22 anys, i després quan hi vaig voler-hi tornar una altra vegada ja me'l van tancar.
Ah, bueno, doncs mira, però com a mínim hi vas poder anar.
Hi vaig poder-hi anar, sí, dues o tres vegades hi vaig anar. Serena Bergano, per què amb 6 actes, Serena Bergano?
Bé, perquè sempre he intentat que tots els capítols tinguessin la seva personalitat, també a l'hora d'escriure'ls. I a la Serena m'hi vaig trobar amb ella un parell de cops i vaig voler fer uns quants flaixos de la seva relació amb Boccaccio i en van sortir 6.
Teresa Bergano perseguida obsessivament per Joan Manuel Serrat, era així això, tu?
Bé, a la pel·lícula, Paraules d'amor, sí, a la pel·lícula Paraules d'amor, que són que van compartir cartells, sí, era una pel·lícula molt, molt vinculada també amb l'Escola de Barcelona i amb el món de l'Agost Divin.
Teresa Regàs i l'Esperança, per què?
La Rosa Regàs perquè ell estava molt, molt vinculada amb Boccaccio, no? I el seu germà era l'amo, el creador, i allà ells hi van projectar una esperança d'un món una mica millor, no? De poder subvertir les normes, de poder canviar algunes coses que no els agradaven, i amb molta part ho van aconseguir.
Què s'entén per pijo aparte?
El pijo aparte és el creat per Juan Mercè, no? Juan Mercè, sí, no. A l'última sèrie es conteres, aquell personatge de classe social baixa, però que vol un trepa, no? Un que vol escalar socialment, i en aquell temps també n'hi havia.
Àrea d'esperança. Jo encara no n'hi veig d'esperança, no, el Boccaccio. On n'hi ha?
Esperança en tenien molts, en tenien moltíssims d'esperança, aquella gent que volien que el règim franquista s'acabés i que hi hagués una mica més de llibertat i de poesia, també.
Vilamates, quina sort que tens. Jo he mirat de portar-lo a la ràdio i no n'he sortit. Tu has lograt entrevistar-lo, no?
Sí. Vilamates era un personatge molt, molt, molt destacat, a Boccaccio, perquè ell feia la columna de fotogrames. Oído en Boccaccio era un tio amb una àurea de misteri molt, molt interessant.
Joan Manuel Serrat, per què els déus de la vida?
Per un motiu similar al que es fes a Rosa Regàs, no? Perquè allà tot els semblava possible, no? Quan es reunien, quan parlaven, quan filosofaven, quan lligaven, quan bevien, quan estaven junts i veien que la seva creativitat s'afilava i s'afinava dintre de Boccaccio.
Per tant, amb això que dius que deixa un pòsit d'optimisme, hem d'entendre que sí, no? Era una alegria, per dir-ho d'alguna manera.
Una alegria total, total, total.
L'Agoix Divin era indiscutiblement d'esquerres i antifranquista, això és evident, no?
Sí, era un món de... Tots esperaven que allò s'acabés, el temps, no? El temps que estaven vivint, i faltaven uns quants anys, pocs, molt pocs, al tardofranquisme, no? Que hi hagués una ruptura amb allò que vivien i que tenia tanta grisó.
La història de Serrat a Boccaccio és també la història del tamboret. Explica'ns això.
La història del tamboret, sí, el tamboret que encara avui utilitza en tots els seus concerts i que està sobre l'escenari, és un tamboret original de Boccaccio que li va regalar Oriol Regàs.
Ah, està bé.
I que és bonic que un objecte tingui vida pròpia encara avui, tants anys després.
Òscar Tusquets, La llibertat. Per què?
Tusquets és un personatge fonamental a l'Agoix Divin i a Boccaccio, no? I ell projectava totes les seves il·lusions i els seus esperits creatiu i amb el món de l'arquitectura i del disseny, i tot allò que em relata en el llibre té a veure, doncs, amb la llibertat, amb allò que volien, allò que desitjaven.
La llibertat també passava pels horaris?
Sí, els horaris eren... s'arribava tard i sortia tard. Era un món de la nit, no? El món de la nit, que sempre ha sigut tan, tan atraient.
Tusquets, el rei de la pista, també ballava aquest senyor?
Ballava molt amb la que llavors era la seva parella, l'editora Beatriz de Moura, sí, es veu que eren uns asos ballant.
Guillermina Mota, Nits de boom i de poesia.
Sí, la Guillermina és un personatge també molt... La nova cançó, no? Els 16 jutges, el món de l'expressió de la cançó en català, i ella va entrar a Boccaccio i li va descobrir un món molt, molt, que li va resultar molt, molt xocant i alhora molt, molt divertit, molt, molt divertit.
Joan Mercè, personatge complicat, almenys per mi. Tu el mitifiques?
Bé, mitificar-lo tampoc. És un personatge que vaig estar molt, molt satisfet de poder-lo visitar, i a més ell era, per exemple, el redactor en cap de la revista Boccaccio. Va escriure un relat que es deia Les noches de Boccaccio. També se n'enfotia bastant, eh? Vull dir, era una persona molt desmitificadora.
Colita, persona molt planera.
Molt, molt planera, i una fotògrafa extraordinària i una persona que gairebé tenia el carnet, gairebé vivia dins de Boccaccio. Una conversa fabulosa que vaig tenir amb ella.
Bueno, també dius que Colita era una fixa de Boccaccio, sense les seves fotos no tindríem ni idea de res, no?
Exacte, sí, és que la fotografia és tan, tan, tan important en aquell temps.
Elisenda Nadal i Jesús Ullent, La llavor i l'arbre.
Sí, des del món de la edició, del món del... Ell era la directora de fotogrames i ell era un publicista que molt vinculat amb Boccaccio i amb Oriol Regàs. També van ser personatges molt, molt destacats en el seu moment.
Tros d'Europa a Barcelona, Boccaccio. Sí,
sí, ells deien que entrar a Boccaccio era entrar a Europa. Per tant, frase més eloqüent i més directa no se m'acudeix. És extremadament descriptiu, això.
Jorge Herralde, punt i a part, per què?
Bé, Jorge Herralde va crear l'editorial Anagrama l'any 69 i era un fixe de Boccaccio i membre també del grup inicial de fundador. Per tant, Anagrama, no? El món de l'editorial dels últims 50 anys també té un pessic dintre de Boccaccio.
Ingenieros con una incurable debilidad de las letras, o sigui, Herralde, perquè el Jorge Herralde jo sé que és enginyer industrial.
Exacte, exacte, sí, sí.
Havia fet la carrera d'enginyer industrial.
Sí, el David me referia amb ell, clarament, sí, sí.
A Boccaccio la desinhibició feia miracles, això no és una mica perillós?
Molt perillós, molt perillós, i sí, és begut més encara. Però allò era, allà era un lloc per passar-s'ho bé, per parlar, per riure. La desinhibició era fonamental, sí, en la seva manera de relacionar-se.
La desconeguda venda de l'anagrama a Josep Manuel Lara per 1.200.000, només sí. Per 1.200.000 pessetes, valia aquella editorial. Què em sents?
Perdó, es va vendre les seves accions de Boccaccio per poder sufragar el mal moment econòmic d'anagrama, això ho explica a la seva biografia. Sí.
Ah, o sigui, va tenir un baixón, perquè, vamos, l'editorial per mi és un dels més bons que hi ha.
Sí, 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 va tenir un moment complicat econòmicament parlant.
Herralde s'entén sense Beatriz de Moura?
Bé, són dos emprenedors, no? Dos editors que van crear les seves editorials el mateix any, no? L'any 69, per tant, això parla molt bé del moment, de l'explosivitat d'aquella època.
La política, encara no omnipresent a Boccaccio, era important, o sigui, ella es devia parlar de política, que se'n deia prohibit, això.
Política i d'antifranquisme i d'activitats contra el règim, bé, era un caldo de cultiu molt, molt important, sí.
Clot ha sigut moltes coses, polític, gestor i agitador cultural, tu.
Un personatge fascinant, Salvador Clot, sí, un tio que ha conegut a tots els membres del BUM, va ser jurat de premis literaris, polític del socialista, bé, un tio amb una memòria d'elefant, a més a més.
Es tenia que tenir una bona butxaca per anar cada dia a Boccaccio, perquè, escolta, si un whisky te'n cobraven en aquella època 140 pessetes o 150, tu, era una pasta, eh?
Sí, sí, no era barat, no era barat.
No era barat,
Freqüentat per molt tipus de gent, però bé, també hi ha gent que diu que marxava sense pagar tranquil·lament.
Bueno, això ja és cara dura en tot cas.
Totalment, totalment.
I per acabar, Oriol Regàs, absència present. Per què ho dius,
això? He volgut fer una mica d'homenatge final a Regàs, perquè bé, encara que apareix a tots i cada un dels capítols del llibre, crec que mereixia aquest reconeixement i aquest petit homenatge.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre recordatori que s'ha fet amb una informació dels que queden de l'Agoix Divin, molt ben escrit, per en Toni Vall, que ha lograt reunir una feina titànica, tota la documentació donant lloc a un llibre preciós. Llegiu Boccaccio, on passava tot, de Toni Vall, Editorial Columna. I ara, que ens ha demanat que li posem el Monday Monday del Papa i la Mama Cas. Fins aquí.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.